Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Dos robatoris de coure han provocat retards al llarg del que va de diumenge a les línies R4 i R11 de Rodalies. Els dos actes vandàlics s'han produït a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, i a Vilamalla, a l'Alt Empordà. Àlex Riba, bon dia.
Bon dia, Adrià. Precisament ahir, un altre robatori de coure a la matinada entre les estacions de Granollers Centre i Mollet Sant Fost va provocar retards i la supressió de diversos trens a les línies R2 i R8.
D'altra banda, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han negat que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hagi pactat amb ells el decret que permet obrir piscines privades com a refugis climàtics durant aquest estiu.
Ho han manifestat en un comunicat que arriba després que el conseller del RAM, David Mascort, descartés refer el decret i insistís que es va pactar amb les entitats municipalistes fins a l'última coma.
I més d'1.700.000 ciutadans bascos voten avui en les eleccions al Parlament més disputades de les últimes dècades.
Per primera vegada, dues forces nacionalistes, el PNB i Euskal Herria Bildu, es disputen la victòria en un frec a frec. El Partit Socialista d'Euskadi aspira a la tercera posició, que el convertirà en el partit clau per formar govern.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge, Sergi Càrcelers.
Hola, com estem? Ara ja comencem a deixar aquest cap de setmana que ha estat relativament tranquil. Ara aquesta tarda hem tingut una mica més de moviment i el que esperem el dia de demà i també aquesta nit són ruixats que afectaran sobretot a la costa central catalana, al prelitoral. De fet, a tota l'àrea metropolitana de Barcelona tindrem aquests ruixats que afectaran al llarg de la nit. També poden afectar al Camp de Tarragona i també al Priorat. I al matí començarà a desaparèixer aquestes pluges, deixant-nos un migdia assolellat, i a la tarda tornaran a aparèixer alguns ruixats i algunes tempestes, començant a les comarques gironines, a prop del Montseny, també d'Osona, es desplaçaran cap a Barcelona, cap a l'àrea metropolitana, i després a la nit es tornaran a reactivar tempestes al Camp de Tarragona i poden arribar a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Sergi. En cultura, la Societat de la Nieve s'ha emportat 6 guardons dels Premis Platino del cinema iberoamericà.
S'hi inclouen millor pel·lícula iberoamericana de ficció, millor direcció per a Juan Antonio Bayona, millor interpretació masculina per a Enzo Bogrinchich, millor direcció de muntatge, millor direcció de fotografia i millor direcció de so. Ja es van dur el Premi del Públic divendres.
D'altra banda, finalment, en esports, diumenge de clàssica primera divisió, el Barça visita avui a les 9 al Santiago Bernabéu per enfrontar al Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Àlex Riba i jo mateix, Adrià Tella. Dos robatoris de coure han provocat retards al llarg del que va de diumenge a les línies R4 i R11 de Rodalies. Els dos actes vandàlics s'han produït a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, i a Vilamalla, a l'Alt Empordà.
En el cas de l'R4, la circulació programada entre els Monjos i l'Arbós s'ha recuperat cap a les 12, després de registrar retards durant el matí. L'avís de la incidència s'ha rebut pels voltants de 7:45 d'aquest matí. Els trens han circulat amb demores d'uns 40 minuts de mitjana i, de retruc, ha afectat la reprogramació prevista en els trens regionals del Corredor Sud per les obres de DIF. De fet, encara hi ha afectacions i la recuperació dels horaris serà progressiva. En el cas de l'R11, el robatori de coure s'ha produït uns minuts abans de les 11, entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, i causa uns 15 minuts de retard en els combois. El servei regional circulen per la línia R2, amb demores que poden superar els 30 minuts. De fet, segons Renfe, tots els serveis regionals s'han vist afectats aquest diumenge com a conseqüència dels robatoris a Vilamalla i els Monjos. Precisament ahir, un altre robatori de coure la matinada de dissabte entre les estacions de Granollers Centre i Mollet Sant Fost va provocar retards i la supressió de diversos trens de les línies R2, R8 i R11.
Com dèiem, tot plegat se suma que el servei de Rodalies reestructura l'oferta de trens entre el Baix Penedès i Barcelona durant els caps de setmana fins al pròxim 26 del mes de maig, amb motiu d'obres a la infraestructura.
L'R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, Estació de França, té 2 trens per hora i sentit. Per contra, entre Garraf i l'Estació de França, hi ha 4 trens per hora i sentit. Pel que fa als trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17, deixen de circular per la costa en la meitat dels casos, i ho fan ara per Vilafranca del Penedès. Això incrementarà el temps de trajecte uns 40 minuts aproximadament, a més del que puguin generar els retrasos causats pels robatoris de coure en aquests trams. Així ho estan vivint diversos usuaris afectats per aquests problemes amb els horaris.
Això és una vergonya. Cada dia, per anar, per tornar, pel matí, per la tarda, per la nit, és cada dia. Jo treballo de nits Llavors, jo ara vaig a casa meva, que arribaré a les 11, per tornar a treballar aquesta nit, amb un horari que no compleixen, perquè han posat a l'APP han posat uns horaris nous que ahir no van a complir.
Normalment vaig habitualment a Barcelona a la universitat a estudiar, de dilluns a divendres. I últimament sí que he notat que els trens anaven fatal, canvis als horaris, retrasos.
8:30 per Sant Vicent de Caldés, ha habido paradas de 25 minutos y ahora también tenemos que regresar porque no va ninguno para Sant Vicent de Caldés.
Sí que és cert que després les millores es noten, no? Perquè, no sé, recordo un any darrere que agafaves el Rodalies i anava ticacatjant i ara va més suau i tot això, no? Però bueno, per millorar és el que toca.
D'altra banda, més enllà de les afectacions als trens, Viladecans, al Baix Llobregat, pateix des d'aquest matí problemes de subministrament elèctric en diverses zones que afecta a 4.424 clients que estan sense llum, segons Protecció Civil. Els tècnics treballen des de ja fa unes hores per localitzar i resoldre l'avaria. Això sí, de moment, se'n desconeixen les causes i l'origen. D'altra banda, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han negat que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hagi pactat amb ells el decret que permet obrir piscines privades com a refugis climàtics durant aquest estiu.
En un comunicat conjunt, les dues entitats asseguren que no ha estat així, sinó que van treballar amb la Generalitat un document tècnic centrat en sancions als ajuntaments i que la regulació de les piscines no l'han proposat des del món municipal. Ambdues organitzacions han acusat el govern de no ser clar amb les mesures que cal adoptar per fer front a la sequera i han deplorat que trasllada la responsabilitat als municipis. El comunicat arriba després que el conseller del RAM, David Mascort, hagi descartat refer el decret de piscines i hagi insistit que es va pactar amb les entitats municipalistes fins a l'última coma.
D'altra banda, més d'1.700.000 ciutadans bascos voten avui en les eleccions al Parlament més disputades de les últimes dècades.
Per primera vegada, dues forces nacionalistes, PNB i Euskal Herria Bildu, es disputen la victòria en un frec-a-frec. El Partit Socialista d'Euskadi aspira a la tercera posició que el convertirà en el partit clau per formar govern. Ens ho amplia Carme de Fez.
Si bé les enquestes apunten quasi un empat tècnic entre el Partit Nacionalista Basc i EH Bildu, el Partit Socialista d'Euskadi ha deixat clar en campanya que no farà l'endecari al candidat de Bildu. Per tant, a l'espera del que diguin les urnes, tot apunta a un futur govern del PNB amb el suport dels socialistes, una aliança repetida des dels anys 80. Tot i això, aquestes eleccions marquen un abans i un després. Amaia Fano és vicedegana del Col·legi Basc de Periodistes i vicepresidenta de l'Associació de Periodistes Bascos.
Bildu ha hecho un proceso de reseteo y ha ido consiguiendo la confianza, sobre todo de un electorado joven que ahora mismo en su mayoría son potenciales votantes de Bildu, ¿no? Eso hace que esté en posición en este momento de disputarle de esta manera el poder al Partido Nacionalista Vasco, y si no es en estas elecciones, dentro de 4 años quizá, cuando el fantasma de ETA ya no sea el elefante en mitad de la habitación, ya va a estar consolidado como una alternativa de gobierno viable.
Cal tenir en compte el peculiar sistema de recompte a Euskadi. Cadascuna de les 3 circumscripcions escollen 25 diputats, sense tenir en compte la densitat de població. Això ha fet que els esforços s'hagin centrat a Àlaba, la que té menys població, però on l'empat entre forces és més evident.
Va a haber que estar muy atento a cómo se distribuye la participación territorialmente, porque Vizcaya ha sido tradicionalmente un feudo del PNV, mientras Guipúzcoa en las últimas elecciones ha ido casi arrasando EH Bildu, y sin embargo Álava es el territorio donde se produce en estos momentos un mayor empate técnico. Por eso digo que va a haber que estar muy atentos, porque una subida de EH Bildu en Vizcaya podría suponer o podría marcar una cierta debilidad para el PNV, ¿no? Y podría suponer, quién sabe si hasta el sorpaso, ¿no?
De la seva banda, el PP se centra en mantenir els resultats de les últimes eleccions quan va anar en coalició amb Ciutadans. La divisió entre Sumar i Podem pot castigar totes dues forces. Quedarien al llindar d'entrar al Parlament.
Obrim ara plana de successos. Un intern de la presó de Ponent va fer aquest dissabte a la nit un forat a la paret mentre discutia amb l'ocupant de la cel·la del seu costat.
Fonts de justícia han confirmat l'incident i celebren la ràpida actuació dels funcionaris. Segons el CESIF, l'intern va manifestar després que el seu objectiu era matar l'altre. El sindicat ha denunciat que també va amenaçar els treballadors amb un ferro i va ser necessari activar l'equip d'intervenció. Un cop reduït, diversos funcionaris van ser atesos per contuncions lleus, segons el sindicat. L'intern va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova, però va reingressar poc després a la presó perquè es va negar a rebre atenció mèdica.
D'altra banda, els Mossos han desmantellat aquest dissabte una plantació de marihuana amb 3.500 plantes entre la partida de Gualda, de Lleida i Torrefarrera, també el Segrià, i han detingut 3 joves en el marc de l'operació.
Les plantes, a punt per ser collides, estaven distribuïdes en 4 naus, amb la llum punxada a prop de la carretera N230. Els detinguts, de 24, 25 i 26 anys, serien els encarregats del cultiu i estan acusats com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Els floristes de Mercabarna estan treballant durant tot aquest cap de setmana per preparar el dia de més vendes de l'any, la Diada de Sant Jordi del pròxim dimarts.
Es calcula que aquest any es vendran 7 milions de roses, un 20% més que l'any anterior.
Excepcionalment, en diumenge, Mercabarna Flor ha obert les portes per preparar les comandes. Dissabte van ampliar l'horari 2 hores i demà dilluns viuran la jornada de màxima activitat. Tot per tenir enllestides les flors que les botigues estan recollint aquests dies. Escoltem Carmen Fernández, propietària d'una floristeria al Poble Nou, i a Fernando Martínez, al capdavant d'una botiga a Sant Boi de Llobregat.
Em faig totes les estructures, preparo els cucurutxos jo, preparo els complements, això va en un cestell que estic preparant, molta feina prèvia.
No la podem portar tota de cop i l'anem preparant, pelant espigues, anem embolsant les roses, les cúpules que hi ha de la rosa preservada, centre de flors.
Aquest any s'espera un fort increment de vendes i és que és la primera vegada després de pandèmia que Sant Jordi cau en dia feiner. Miquel Batlle és president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna Flor.
És el primer Sant Jordi després de pandèmia que cau en dia laborable. La qual cosa és tornar a la normalitat de la prepandèmia. La qual cosa, jo auguro que serà un molt bon Sant Jordi.
Com ja és tradició, la rosa vermella serà la protagonista indiscutible de Sant Jordi. Segons les previsions, 8 de cada 10 roses seran d'aquest color. Pel que fa als embolcalls, s'espera que continuï la tendència dels últims anys d'anar reduint el plàstic i utilitzar materials més orgànics, com fusta, paper o tela, per acompanyar la flor.
La majoria d'aquestes roses que es vendran dimarts venen de fora. Cada cop hi ha menys producció d'aquestes roses a Catalunya.
Els productors han hagut d'abandonar el seu cultiu per la gran competència de preus de les flors que arriben, sobretot de Sud-amèrica. Ens ho amplia des de Ràdio Calella, Emili Pacheco.
Menys de l'1% de les roses que es venguin aquest Sant Jordi hauran estat produïdes a Catalunya. La majoria de productors de casa nostra han deixat de banda el cultiu de la rosa a causa de la forta competència que arriba sobretot de Sud-amèrica. L'únic productor que ha quedat a Catalunya explica que és impossible lluitar contra aquesta brutal competència i un segon motiu fa referència als tractaments fitosanitaris.
En allà poden tenen uns productes que ens els han prohibit aquí, en canvi en allà no. I nosaltres no sabem com tractar algunes plagues.
El responsable de Flors Pons, ubicats a Santa Susana, al Maresme, en culpa d'aquesta situació a totes les administracions, destacant que en el cas del govern espanyol deixa entrar productes agrícoles d'altres països en què no s'apliquen tants controls. A més, els agricultors reben moltes pressions a nivell urbanístic perquè abandonin la seva activitat.
I només estan pressionant per vendre terrenys, per passar carreteres pel mig, per anar retallant el poc que queda de terra agrícola, crec que hauríem de preservar això. Si no, ens quedarem sense res d'agricultura.
Des de Flors Pons veuen el futur complicat. Actualment sobreviuen amb una producció al voltant de 40.000 flors que podria anar disminuint en properes edicions de Sant Jordi.
Precisament a les portes de la celebració de la Diada de Sant Jordi, el Ripollès comença a ambientar-se del Dia del Llibre i la Rosa.
Ho fa de bracet amb autors de quilòmetre zero que aprofiten aquests dies per presentar les seves novetats literàries. Ens ho amplia des de Ràdio Ripoll, Paula Sallago.
Les presentacions de llibres de quilòmetre zero han omplert l'agenda del Ripollès aquest cap de setmana. Dissabte a les 6 de la tarda, Xavier Sorinyac i Fernando Vila van presentar La revolució dels senyors. Va ser a l'espai cultural Cal Marquès on van descobrir aquest llibre que repassa l'arquitectura de Camprodon des de finals del segle XIX fins a la dècada dels 60. Les històries de la vall de Camprodon seran protagonistes de Vilallonga amb aquest llibre de Josep Clara, que està fent recorregut per la comarca i que aquest dissabte es va poder descobrir a la cooperativa a les 6. Avui ha sigut el torn per recuperar la història d'un edifici emblemàtic de Ripoll. Agustí Dalmau va presentar al Museu Etnogràfic el Casino de Ripoll. La cita ha sigut a les 12 del migdia. Les activitats relacionades amb Sant Jordi també inclouen Els llops de Guimerà. L'obra protagonitzada per Valentí Maimó repassa els millors textos d'Àngel Guimerà i es va poder fruir el dissabte a les 6 de la tarda al Palau de l'Abadia. Posteriorment es van fer entrega dels premis del certamen literari Joan Maragall. Ramon Prat, al seu torn, va recuperar les llegendes del Ripollès amb un de llegendes al Museu Etnogràfic, dissabte a les 6 de la tarda. A les portes de la celebració de la Diada de Sant Jordi, el Ripollès ja ha començat a ambientar-se del Dia del Llibre i la Rosa.
I des de divendres i durant dos caps de setmana, Montblanc celebra el Sant Jordi i ho fa amb un extens programa d'actes en el marc de la ja tradicional Setmana Medieval, una festa declarada d'interès turístic per l'Estat espanyol i per la Generalitat, que es porta a terme des de 1987.
Després de fer ahir la 38a representació de la llegenda de Sant Jordi, avui diumenge es pot gaudir d'activitats com el Mercat Medieval i la Mostra d'Oficis, que estarà repartit pels carrers del poble durant tot el dia. També l'Escola de Cavalleresca i l'activitat Carrocontes pels més petits. Representacions teatrals com La poció de la veritat o Cavallers i mercenaris, desfilades com la comitiva de les 5 cases o activitats com l'entrega de la rosa.
Seguim parlant de cultura, però ho fem ara de cine. La Societat de la Nieve s'ha emportat 6 guardons dels Premis Platino del cinema iberoamericà, incloent millor pel·lícula iberoamericana de ficció, millor direcció per Juan Antonio Bayona, millor interpretació masculina per Enzo Bogrinchic, millor direcció de muntatge, millor direcció de fotografia i millor direcció de so. A més, ja es va endur el Premi del Públic divendres.
D'altra banda, Robot Dreams ha obtingut el premi a la millor pel·lícula d'animació i el de la millor música original. 20.000 espècies d'abejas s'han portat 4 guardons, el de millor interpretació femenina de repartiment per a Anne Gavarain, millor òpera prima de ficció, cinema i educació en valors i millor guió. La catalana Laia Costa s'ha endut el premi a la millor interpretació femenina per Un amor. Les millors interpretacions femenines en minissèrie o telesèrie, tant principal com repartiment, les han guanyat Lola Dueñas i Carmen Machi per La Messias.
I parlem ara de música. Des del Baix Llobregat al món, així podríem definir el concert que aquesta passada nit el cantant Nil Moliner ha donat al Palau Sant Jordi de Barcelona amb un ple absolut, 16.000 persones. Estas manos arriba!
Llevarnos por el viento que... Una nit plena d'emoció per l'artista de Sant Feliu que va oferir un espectacle únic per una nit tan especial. Acompanyat de 10 músics i 4 cantants fent coros, Moliner va repassar els seus grans èxits. Des de les primeres cançons amb les que va donar a conèixer com a Soldadito de Hierro, passant per les seves cançons en català, Ara, Quan no siguis a prop o Som ocells, i els temes més nous com Libertat, amb el que literalment va volar pel Palau, per sobre del públic i fins a arribar a l'escenari. També hi va haver sorpresa amb l'actuació conjunta, acompanyat dels cantants Álvaro de Luna i Dani Fernández.
D'altra banda, els mataronins de Tiets van arrencar aquest dissabte al vespre l'espai de Can Guitet de Montmeló, la seva nova gira que porta per nom Tornem a casa.
Perquè només tu fas amb tu i tu i...
Es tracta de l'espectacle més gran que la banda ha fet fins ara, amb una proposta totalment renovada que compta amb un nou sistema de llums i làsers. El duet format per Oriol de Ramon i Xavier Coca van fer un repàs de tots els seus hits i van estrenar una cançó nova que porta per nom Que vinguis, que es publicarà al maig. A més, el concert va comptar amb la col·laboració especial de Muxca, que va cantar amb ells El Tonteo, i també del grup Sexeni, que els va acompanyar amb el tema Grup de Pop.
D'altra banda, Oques Grasses i Gertrudis han estat els grans protagonistes de la nit d'aquest dissabte en la segona edició del Festival Cruïlla de O Terra Alta, amb entrades esgotades. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat. Sempre la manera.
Així sonava la banda Gertrudis al Cruïlla de O Terra Alta de Batea. Els músics catalans posen punt i final a 25 anys de carrera amb una gira de comiat que ha començat aquest cap de setmana a Batea. El seu cantant, Xavi Ciurans, i el seu guitarrista, Xavi Freire, explicaven què significa per ells començar aquesta última gira a les Terres de l'Ebre.
Ara estem una mica entre tristos i contents. Estem contents perquè fem un remember de tot el que ha passat al llarg de la nostra història i estem tristos perquè a la vegada sabem que tot això no sabem si tornarà a passar, si tornarà a baixar Terres de l'Ebre, per exemple, no?
És un lloc que molt no hi hem vingut, però sí que els últims anys havíem fet amb aquesta última etapa de Gertrudis, sí que havíem vingut per aquí Terres de l'Ebre i ens ho hem passat sempre molt bé, i llavors, doncs mira, començar la gira aquí no deixa de ser algo especial.
La segona edició del Festival Cruïlla ha finalitzat amb les actuacions del Poni Menut i Figaflaues.
I deixem la música. Diuen que el teatre viu un bon moment i mostra d'això és la gran dificultat que han tingut enguany en els Premis Ciutat de Terrassa de Teatre per distingir les 13 millors distincions entre els membres i els grups participants a l'edició d'enguany.
Ahir van atorgar aquests premis als més antics de Catalunya. 50 anys han celebrat aquest 2024. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
El concurs més antic de teatre amateur de Catalunya ha fet 50 anys. El Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ha arribat al mig segle en un estat de salut envejable, tant per la quantitat d'implicats com per la qualitat de les produccions. Des del mes de gener, 8 companyies han participat en el concurs amb les seves respectives representacions a la Sala Crespi de la ciutat. Ens ho explica l'Esther Batlló, membre del comitè organitzador dels Premis Ciutat de Terrassa de Teatre.
El nivell ha sigut molt alt. La nota, la prova és que totes les votacions del públic han sigut de 8 en amunt, i això ja vol dir que el públic ha estat molt content de les obres que hem seleccionat. I per nosaltres també és com una alegria, no?, de dir, hòstia, si totes les obres tenen bona puntuació, és que hem fet una bona selecció i una bona tasca.
El concurs ha repartit fins a 13 distincions, de les que destacaríem el primer premi, el millor grup per al Triangle, per l'obra La Colometa, Somnis d'Embalat, la millor direcció per a Quim Dotres, del Centro per la Representació de la Reina de la Bellesa de l'Inan, o la votació popular que ha estat per l'agrupació cultural mossèn Cinto Verdaguer per als Miserables.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem els esports parlant de futbol, diumenge de clàssic a la primera divisió.
El Barça visita el Santiago Bernabéu a les 9 del vespre després d'una setmana traumàtica pel desenllaç a la Champions entre setmana.
Mentre que el Girona va golejar aquest dissabte al vespre al Cádiz a Montilivi per 4-1.
S'afiancen en jocs de Champions mentre que la classificació europea ja és matemàtica. Ens ho amplia des de Girona FM, Pau Villafañer.
Victòria clau del Girona en la lluita per la Champions i que certifica la participació en competició europea per la temporada que ve. Amb els gols a la primera meitat d'Eric García i Ivan Martín, l'equip de Mitchell va traduir al marcador la gran superioritat en els primers 45 minuts, on va tenir també dues rematades al pal. A la segona meitat, el conjunt andalús va fer una passa endavant en termes de pressió i arriscant més, i va incomodar el conjunt gironí, que tot i així va trobar en el Pichichi d'Ovic la tranquil·litat després que l'ucraïnès anotés el seu 18è gol de la temporada. El Cádiz, que va trobar després el premi del gol a la sortida d'un córner, obra de Roger Martí, però al minut el Girona tornava a respondre amb el definitiu 4-1, obra de Porto, que desfermava la festa a Montilivi per celebrar que Girona serà equip de competició europea. Mitchell, després del partit, explicava que tocava celebrar l'èxit històric, però que l'objectiu és la Champions i encara s'haurà de continuar sumant.
Estos jugadores han hecho historia y tengo la sensación de que hoy es un día especial para ellos y lo tienen que celebrar. Evidentemente, haber conseguido esto es algo histórico, pero tenemos un paso más que podemos dar y estamos en esa pelea. Sería un sueño ir a Champions y ahora tenemos una ventaja buena y queremos hacerla efectiva.
Amb aquesta victòria, el Girona amplia l'avantatge de les posicions Champions respecte a l'Atlètic Club a 10 punts a falta de 18 per disputar-se.
A la primera federació, el Nàstic ha jugat aquest migdia al nou estadi davant el Celta Fortuna, un rival directe en la lluita pel play-off, i ha acabat guanyant per 1-0 amb Diana de Pablo Fernández.
A la tarda, a les 4, el Barça Atlètic rep al Lugo el Johan Cruyff, buscant mantenir la segona plaça.
Mentre que ahir, en un duel català agònic a la zona baixa, la nova Creu Alta de Sabadell va vibrar amb un gol de Bladis als darrers segons, que va donar el triomf als locals davant el Cornellà.
La victòria treu momentàniament els arlequinats del descens i enfonsa una mica els verds, que queden a 3 punts de sortir-ne.
En bàsquet, l'Uni Girona va posar la nota positiva d'aquesta jornada guanyant a casa l'Esport Gran Canària per 78-73 a la Lliga Femenina Endesa i acabant la temporada quart.
S'enfrontarà al CB Jairis Murcià a la primera eliminatòria dels play-off pel títol. Ens omplia des de Girona FM, Clara Julià.
Feina feta a Fontejau, el conjunt de Roberto Iñiguez va guanyar per 78-73 a un Gran Canària combatiu i que jugava la permanència. Els 29 punts de Jade Lowville van ser insuficients per evitar el triomf gironí, que s'assegura jugar a la tornada del partit de quarts de play-off a casa. La derrota de les Canàries sumada al triomf del Celta va impedir que l'equip groc pogués mantenir la categoria. El duel, igualat fins al final, es va resoldre gràcies a una cistella de Rigan Magaldi i a 2 tirs lliures de Sandra Iguerabide. L'entrenador Roberto Iñiguez va ser expulsat per doble tècnic i podria ser sancionat de cara als propers partits. La capitana de l'Espar Girona valorava així la victòria.
Un partido complicado, sabíamos que iba a ser un partido duro porque ellos se jugaban mucho, pero es verdad que nosotros también teníamos lo nuestro y bueno, era un partido complicado. Los últimos partidos estábamos ahí, pero en momentos en los que los partidos se ajustaban, pues bueno, no conseguíamos sacarlos y yo creo que este partido contra un equipo así y en un momento complicado como ha sido el último cuarto, creo que hemos echado carácter, que era algo que a lo mejor echábamos en falta y ha sido una victoria buena antes de playoff.
Doncs les paraules de Sandra Iguerabide després del triomf del seu equip. L'Espar Girona arrenca el partit d'anada de play-off dijous i jugarà la tornada diumenge que ve a la tarda a Fontejau.
A l'ACB, duel català ha jugat aquest migdia a l'Olímpic de Badalona entre la Penya i el Bàsquet Girona, que ha acabat amb victòria pels badalonins per 96-90.
Mentre que ahir el Barça va derrotar l'UCAM Murcia al Palau per 97-86 i el Baxi van sopegar a casa davant l'Andorra, amb un resultat final de 90-97.
En waterpolo, en joc la final de la Champions femenina, amb el Sabadell buscant revalidar el títol del qual és el vigent campió. Ho fa davant l'Olympiacos i, de moment, a punt d'acabar el segon quart, va guanyant per 6-3. En handbol, empat del Granollers femení en el primer partit del play-off pel títol de la Lliga Guerreras Iberdrola. Això és tot fins aquí, aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
Now let's party. La xarxa de comunicació.
She don't care after nobody else. She's in her
quarts de tres.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Dos robatoris de coure han provocat retards al llarg del que va de diumenge a les línies R4 i R11 de Rodalies. Els dos actes vandàlics s'han produït a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, i a Vilamalla, a l'Alt Empordà. Àlex Riba, bon dia.
Bon dia, Adrià. Precisament ahir, un altre robatori de coure a la matinada entre les estacions de Granollers Centre i Mollet-Sant Fost va provocar retards i la supressió de diversos trens a les línies R2 i R8.
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han negat que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hagi pactat amb ells el decret que permet obrir piscines privades com a refugis climàtics durant l'estiu.
Ho han manifestat en un comunicat que arriba després que el conseller del RAM, David Mascort, descartés refer el decret i insistís que es va pactar amb les entitats municipalistes fins a l'última coma.
I més d'un 1.700.000 ciutadans bascos voten avui en les eleccions al Parlament més disputades de les últimes dècades.
Per primera vegada, dues forces nacionalistes, PNB i Euskal Herria Bildu, es disputen la victòria en un frecafrec. El Partit Socialista d'Euskadi aspira a la tercera posició, que el convertirà en el partit clau per formar govern.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge, Sergi Càrceles.
Hola, com estem? Ara ja comencem a deixar aquest cap de setmana que ha estat relativament tranquil. Ara aquesta tarda hem tingut una mica més de moviment i el que esperem el dia de demà i també aquesta nit són ruixats que afectaran sobretot a la costa central catalana, al prelitoral. De fet, a tota l'àrea metropolitana de Barcelona tindrem aquests ruixats que afectaran al llarg de la nit. També poden afectar el Camp de Tarragona i també el Priorat. I al matí començarà a desaparèixer aquestes pluges, deixant-nos un migdia assolellat, i a la tarda tornaran a aparèixer alguns ruixats i algunes tempestes, començant a les comarques gironines, a prop del Montseny, també d'Osona. Es desplaçaran cap a Barcelona, cap a l'àrea metropolitana, i després a la nit es tornaran a reactivar tempestes al Camp de Tarragona i poden arribar a les Terres de l'Ebre.
En cultura, a la Sociedad de la Nieve s'han portat 6 guardons dels Premis Platino del Cinema Iberoamericà.
S'inclouen millor pel·lícula iberoamericana de ficció, millor direcció per a Juan Antonio Bayona, millor interpretació masculina per a Enzo Bogrinchich, millor direcció de muntatge, millor direcció de fotografia i millor direcció de so. Ja es van dur el Premi del Públic divendres.
I en futbol, en esports, diumenge de clàssic a primera divisió.
El Barça visita el Santiago Bernabéu a les 9 del vespre després d'una setmana traumàtica pel desenllaç a la Champions entre setmana.
Mentre que en waterpolo en joc la final de la Champions femenina amb el Sabadell buscant revalidar el títol del qual és el vigent campió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Àlex Riba i jo mateix, Adrià Tella. Dos robatoris de coure han provocat retards al llarg del que va de diumenge a les línies R4 i R11 de Rodalies. Els dos actes vandàlics s'han produït a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, i a Vilamalla, a l'Alt Empordà.
En el cas de l'R4, la circulació programada entre els Monjos i l'Arbós s'ha recuperat cap a les 12, després de registrar retards durant el matí. L'avís de la incidència s'ha rebut pels voltants de 7:45 d'aquest matí. Els trens han circulat amb demores d'uns 40 minuts de mitjana i, de retruc, ha afectat la reprogramació prevista en els trens regionals del Corredor Sud per les obres de DIF. De fet, encara hi ha afectacions i la recuperació dels horaris serà progressiva. En el cas de l'R11, el robatori de coure s'ha produït uns minuts abans de les 11, entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, i causa uns 15 minuts de retard en els combois.
El servei regional circulen per la línia R2 i amb demores que poden superar els 30 minuts. De fet, segons Renfe, tots els serveis regionals s'han vist afectats aquest diumenge com a conseqüència dels robatoris a Vilamalla i als Monjos.
Precisament ahir, un altre robatori de coure a la matinada de dissabte entre les estacions de Granollers Centre i Mollet-Sant Fost va provocar retards i la supressió de diversos trens a les línies R2, R8 i R11.
Com dèiem, tot plegat se suma que el servei de Rodalia reestructura l'oferta de trens entre el Baix Penedès i Barcelona durant els caps de setmana fins al pròxim 26 del mes de maig, amb motiu d'obres a la infraestructura.
L'R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, Estació de França, té 2 trens per hora i sentit. Per contra, entre Garraf i l'Estació de França, hi ha 4 trens per hora i sentit. Pel que fa als trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17, deixen de circular per la costa en la meitat dels casos i ho faran ara per Vilafranca del Penedès. Això incrementarà el temps de trajecte uns 40 minuts aproximadament, a més del que puguin generar els retrasos causats pels robatoris de coure en aquests trams. Així ho estan vivint diversos usuaris afectats per aquests problemes amb els horaris.
Això és una vergonya. Cada dia, per anar, per tornar, pel matí, per la tarda, per la nit, és cada dia. Jo treballo de nits Llavors jo ara vaig a casa meva, que arribaré a les 11, per tornar a treballar aquesta nit, amb un horari que no compleixen, perquè han posat a l'APP han posat uns horaris nous que ahir no van a complir.
Normalment vaig habitualment a Barcelona a la universitat a estudiar, de dilluns a divendres, i últimament sí que he notat que els trens anaven fatal, canvis als horaris, retrasos.
8:30 para San Vicente de Caldés, ha habido paradas de 25 minutos y ahora también tenemos que regresar porque no va ninguno para San Vicente de Caldés.
Sí que és cert que després les millores es noten, no? Perquè, no sé, recordo un any darrere que agafaves el Rodalies i anava tricacallant i ara va més suau i tot això, no? Però bueno, per millorar és el que toca.
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han negat que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hagi pactat amb ells el decret que permet obrir piscines privades com a refugis climàtics durant l'estiu.
En un comunicat conjunt, les dues entitats asseguren que no ha estat així, sinó que van treballar amb la Generalitat en un document tècnic centrat en sancions als ajuntaments i que la regulació de les piscines no l'han proposat des del món municipal. Ambdues organitzacions han acusat el govern de no ser clar amb les mesures que cal adoptar per fer front a la sequera i han deplorat que trasllada la responsabilitat als municipis. El comunicat arriba després que el conseller del RAM, David Mascort, hagi descartat refer el decret de piscines i hagi insistit que es va pactar amb les entitats municipalistes fins a l'última coma.
D'altra banda, més d'1.700.000 ciutadans bascos voten avui en les eleccions al Parlament més disputades de les últimes dècades.
Per primera vegada, dues forces nacionalistes, PNB i Euskal Herria Bildu, es disputen la victòria en un frecafrec. El Partit Socialista d'Euskadi aspira a la tercera posició, que el convertirà en el partit clau per formar govern. Ens ho amplia Carme de Fez.
Si bé les enquestes apunten quasi un empat tècnic entre el Partit Nacionalista Basc i EH Bildu, el Partit Socialista d'Euskadi ha deixat clar en campanya que no farà l'endecari al candidat de Bildu. Per tant, a l'espera del que diguin les urnes, tot apunta a un futur govern del PNB amb el suport dels socialistes, una aliança repetida des dels anys 80. Tot i això, aquestes eleccions marquen un abans i un després. Amaia Fano és vicedegana del Col·legi Basc de Periodistes i vicepresidenta de l'Associació de Periodistes Bascos.
Bildu ha hecho un proceso de seteo y ha ido consiguiendo la confianza, sobre todo de un electorado joven que ahora mismo en su mayoría son potenciales votantes de Bildu, ¿no? Eso hace que esté en posición en este momento de disputarle de esta manera el poder al Partido Nacionalista Vasco, y si no es en estas elecciones, dentro de 4 años quizá, cuando el fantasma de ETA ya no sea el elefante en mitad de la habitación, ya va a estar consolidada como una alternativa de gobierno viable.
Cal tenir en compte el peculiar sistema de recompte a Euskadi. Cadascuna de les 3 circumscripcions escollen 25 diputats, sense tenir en compte la densitat de població. Això ha fet que els esforços s'hagin centrat a Àlaba, la que té menys població, però on l'empat entre forces és més evident.
Va a haber que estar muy atento a cómo se distribuye la participación territorialmente, porque Vizcaya ha sido tradicionalmente un feudo del PNV, mientras Guipúzcoa en las últimas elecciones ha ido casi arrasando EH Bildu, y sin embargo Álava es el territorio donde se produce en estos momentos un mayor empate técnico. Por eso digo que va a haber que estar muy atentos, porque una subida de EH Bildu en Vizcaya podría suponer o podría marcar una cierta debilidad para el PNV, ¿no? Y podría suponer, quién sabe si hasta el sorpaso, ¿no?
De la seva banda, el PP se centra en mantenir els resultats de les últimes eleccions quan va anar en coalició amb Ciutadans. La divisió entre Sumar i Podem pot castigar totes dues forces. Quedarien al llindar d'entrar al Parlament.
D'altra banda, més de 200 socis i sòcies d'Amnistia Internacional participen aquest cap de setmana a Barcelona en la 50a Assemblea General Federal.
De la trobada s'extreuen les actuacions prioritàries d'aquest moviment que aglutina més de 10 milions de persones que treballen per defensar els drets humans. Ens ho amplia Sara Torremocha.
Des de la capital catalana, l'Assemblea General Federal d'Amnistia Internacional ha presentat la propera campanya per les eleccions europees, alertant del possible risc de retrocedir en drets humans i la necessitat de promoure candidats al Parlament Europeu que protegeixin aquests drets sense excepcions. Això ho explica Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya.
Sobre todo la participación de la gente más joven en las elecciones europeas. Porque en las elecciones europeas nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos si vamos a tener una sociedad precaria en la que, por ejemplo, los jóvenes no tienen el derecho a la vivienda o sí tienen derecho a la vivienda, con fuertes tensiones de tipo xenófobo y racista. Y nos jugamos también que Europa es uno de los continentes más contaminantes del mundo.
La mort de 33.000 palestins a causa del genocidi a Gaza, perpetrat per Israel, també ha estat molt present en l'Assemblea i els socis han reiterat la voluntat d'exigir la pau.
Lograr realmente que haya un alto el fuego en Israel y Gaza, porque es lo que permite la ayuda humanitaria, permite la investigación de crímenes de guerra y crímenes de derecho internacional, la gente pueda relativamente sobrevivir sin jugarse la vida y sin ser sitiados por hambre.
La crisi climàtica, la vulneració dels drets de les dones i dels col·lectius LGTBI, així com l'accés a l'habitatge i a la salut, són altres temes que s'han abordat a la trobada.
Obrim plana de successos. Un intern de la presó de Ponent va fer aquest dissabte a la nit un forat a la paret mentre discutia amb l'ocupant de la cel·la del costat.
Fonts de justícia han confirmat l'incident i celebren la ràpida actuació dels funcionaris. Segons el CESIF, l'intern va manifestar després que el seu objectiu era matar l'altre. El sindicat ha denunciat que també va amenaçar els treballadors amb un ferro i va ser necessari activar l'equip d'intervenció. Un cop reduït, diversos funcionaris van ser atesos per contusions lleus, segons el sindicat. L'intern va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova, però va reingressar poc després a la presó perquè es va negar a rebre atenció mèdica.
Mentre que els Mossos han desmantellat aquest dissabte una plantació de marihuana amb 3.500 plantes entre la partida de Gualda de Lleida i Torre Ferrera, també al Segrià, i han detingut 3 joves en el marc d'aquesta operació.
Les plantes, a punt de ser collides, estaven distribuïdes en 4 naus, amb la llum punxada prop de la carretera N230. Els detinguts, de 24, 25 i 26 anys, serien els encarregats del cultiu i estan acusats com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i de fraudació del fluid elèctric. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Les 2:43, moment per conèixer què passa al país amb altres notícies de proximitat. L'Associació de Comerciants d'Olot presenta la campanya La Primavera als Aparadors.
Es tracta d'un concurs amb el qual els participants podran entrar en un sorteig i guanyar diferents premis. Amb aquesta campanya, l'associació espera dinamitzar el comerç local en una època en la qual, fins ara, no organitzaven activitats. Des d'Olot FM, Pere Ubac.
Es tracta d'un concurs amb el qual els participants podran entrar en un sorteig i guanyar diferents premis. En dona més detalls la dinamitzadora de l'associació, Cristina Porçals.
Trobem que la gent d'Olot, sobretot, passeja o va tan de bòlit que no es para a mirar els aparadors, no? El producte que hi ha als aparadors.
Amb aquesta campanya, l'associació espera dinamitzar el comerç local en una època en la que fins ara no organitzaven activitats.
I parlant precisament de comerç, ho unim a la cultura. Els floristes de Mercabarna estan treballant durant tot el cap de setmana per preparar el dia de més vendes de l'any. Serà la Diada de Sant Jordi del pròxim dimarts.
Es calcula que enguany es vendran 7 milions de roses, un 20% més que l'any anterior.
Excepcionalment, en diumenge, Mercabarna Flor ha obert les portes per preparar les comandes. Dissabte van ampliar l'horari 2 hores i demà dilluns viuran la jornada de màxima activitat. Tot per tenir enllestides les flors que les botigues estan recollint aquests dies. Escoltem Carmen Fernández, propietària d'una floristeria al Poble Nou, i a Fernando Martínez, al capdavant d'una botiga a Sant Boi de Llobregat.
En faig totes les estructures, preparo els cucurutxos jo, preparo els complements, això va en un cestell que estic preparant, molta feina prèvia.
No la podem portar tota de cop i l'anem preparant, pelant espigues, anem embossant, embolsant les roses, les cúpules que hi ha de la rosa preservada, centre de flors...
Aquest any s'espera un fort increment de vendes i és que és la primera vegada després de pandèmia que Sant Jordi cau en dia feiner. Miquel Batlle és president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna Flor.
És el primer Sant Jordi després de pandèmia que cau en dia laborable, la qual cosa és tornar a la normalitat de la prepandèmia, amb la qual cosa jo auguro que serà un molt bon Sant Jordi.
Com ja és tradició, la rosa vermella serà la protagonista indiscutible de Sant Jordi. Segons les previsions, 8 de cada 10 roses seran d'aquest color. Pel que fa als embolcalls, s'espera que continuï la tendència dels últims anys d'anar reduint el plàstic i utilitzar materials més orgànics, com fusta, paper o tela, per acompanyar la flor.
La majoria d'aquestes roses que es vendran dimarts venen de fora. Cada cop hi ha menys producció a Catalunya.
Els productors han hagut d'abandonar el seu cultiu per la gran competència de preus de les flors que arriben, sobretot de Sud-amèrica. Des de Ràdio Calella, Emili Pacheco.
Menys de l'1% de les roses que es venguin aquest Sant Jordi hauran estat produïdes a Catalunya. La majoria de productors de casa nostra han deixat de banda el cultiu de la rosa a causa de la forta competència que arriba sobretot de Sud-amèrica. L'únic productor que ha quedat a Catalunya explica que és impossible lluitar contra aquesta brutal competència i un segon motiu fa referència als tractaments fitosanitaris.
Allà poden tenen uns productes que ens els han prohibit aquí, en canvi en allà no. I nosaltres no sabem com tractar algunes plagues.
El responsable de Flors Pons, ubicats a Santa Susana, al Maresme, en culpa d'aquesta situació a totes les administracions, destacant que en el cas del govern espanyol deixa entrar productes agrícoles d'altres països en què no s'apliquen tants controls. A més, els agricultors reben moltes pressions a nivell urbanístic perquè abandonin la seva activitat.
I només estan pressionant per vendre terrenys, per passar carreteres pel mig, per anar retallant el poc que queda de terra agrícola. Crec que hauríem de preservar això, si no ens quedarem sense res d'agricultura.
Des de Flors Pons veuen el futur complicat. Actualment sobreviuen amb una producció al voltant de 40.000 flors que podria anar disminuint en properes edicions de Sant Jordi.
I ja a les portes d'aquest Sant Jordi a Montblanc, a la Conca de Barberà, des de divendres i durant dos caps de setmana celebren aquesta festivitat i ho fan amb un extens programa d'actes en el marc de la ja tradicional Setmana Medieval. Una festa declarada d'interès turístic per l'Estat espanyol i per la Generalitat, que es porta a terme des de 1987.
Després de fer ahir la 38a representació de la llegenda de Sant Jordi, avui diumenge es pot gaudir d'activitats com el Mercat Medieval i Mostra d'Oficis, que estarà repartit pels carrers del poble durant tot el dia. També de l'Escola de Cavalleresca i l'activitat Carrocontes pels petits, així com representacions teatrals com la Poció de la Veritat o Cavallers i Mercenaris, desfilades com la Comitiva de les Cinc Cases o activitats com l'Entrega de la Rosa.
Seguim parlant de cultura, però ho fem ara de cinema. La Sociedad de la Nieve s'han portat 6 guardons dels Premis Platino del cinema iberoamericà, incloent millor pel·lícula iberoamericana de ficció, millor direcció per a Juan Antonio Bayona, millor interpretació masculina per a Enzo Bogrinchic, millor direcció de muntatge, millor direcció de fotografia i millor direcció de so. A més, ja es van dur el Premi del Públic divendres.
D'altra banda, Robot Dreams ha obtingut el premi a la millor pel·lícula d'animació i el de la millor música original. 20.000 espècies d'abejas s'han portat 4 guardons. El de millor interpretació femenina en repartiment, per a Anne Gavarain, millor òpera prima de ficció, cinema i educació en valors i millor guió. La catalana Laia Costa s'ha endut el premi a la millor interpretació femenina per Un amor. Les millors interpretacions femenines en minissèrie o telesèrie, tant principal com repartiment, les han guanyat Lola Dueñas i Carmen Machi per La Messias.
I del cinema a la música, Oques Gràcies i Gertrudis han estat els grans protagonistes de la nit d'aquest dissabte en la segona edició del Festival Cruïlla d'O Terra Alta, amb entrades esgotades. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat. Sempre la
Així sonava la banda Gertrudis al Cruïlla d'O Terra Alta de Batea. Els músics catalans posen punt i final a 25 anys de carrera amb una gira de comiat que ha començat aquest cap de setmana a Batea. El seu cantant, Xavi Ciurans, i el seu guitarrista, Xavi Freire, explicaven què significa per ells començar aquesta última gira a les Terres de l'Ebre.
Ara estem una mica entre tristos i contents. Estem contents perquè
fem un remember de tot el que ha passat al llarg de la nostra història i estem tristos perquè a la vegada sabem que tot això no sabem si tornarà a passar, si tornarà a baixar a Terres de l'Ebre, per exemple, no?
És un lloc que molt no hi hem vingut, però sí que els últims anys havíem fet amb aquesta última etapa de Gertrudis, sí que havíem vingut per aquí a Terres de l'Ebre i ens ho hem passat sempre molt bé, i llavors, doncs mira, començar la gira aquí no deixa de ser algo especial.
La segona edició del Festival Cruïlla ha finalitzat amb les actuacions del Pony Menut i Figa Flauas.
I fem un repàs ara a l'agenda cultural amb Adrià Duc.
Penúltim diumenge d'abril que ens arriba carregat d'activitat cultural. Comencem anant fins al Teatre Can Rajoler de Parets del Vallès, on a 6:45 del vespre podrem gaudir del concert Històries d'una guitarra, de Paco Heredia. Tot un referent del món de la guitarra i el flamenc que col·labora en aquest àlbum amb algunes de les figures més importants de la música actual. Toca ara desplaçar-nos fins a Igualada, on el Teatre Municipal L'Ateneu acollirà l'obra Instruccions per fer-se feixista. Un assaig que des del propi títol és tota una provocació i on amb un text farcit d'ironia es parlarà sobre la perillosa propagació dels populismes en les nostres societats. Toquen ara espectacles per tota la família i per fer gaudir els més petits de la casa. A les 6 del vespre, el Teatre de Blanes acollirà l'espectacle de màgia i humor Estrafalari, un nou espectacle de màgia al més pur estil Las Vegas, carregat de participació i grans il·lusions que et faran passar l'estona volant. També a les 6 del vespre, però aquest cop al Teatre Centre Parroquial de Santa Perpètua de Mogoda, podrem gaudir de Menuda Comèdia, un espectacle infantil a càrrec de la companyia Jordi del Río. I aquest cop acabarem amb màgia, i màgia de la bona, la que podrem veure al Teatre de la Peni de Molins de Rei a partir de 6:45 del vespre amb l'espectacle de màgia El Circ dels Impossibles. Ja sabeu, gaudiu del cap de setmana i no us quedeu a casa.
Notícies en xarxa. Esports.
I arrenquem la crònica esportiva parlant de waterpolo, perquè està en joc la final de la Champions femenina amb el Sabadell buscant revalidar el títol del qual és el vigent campió.
S'enfronta a l'Olympiacos grec des de les dues en un xoc que tanca la final a 4 que ha acollit el Club Natació Barcelona. El Sabadell va superar ahir a semis al Sant Andreu i els grecs al Mataró. Els dos equips catalans han jugat a les 12 pel tercer lloc i s'han posat al Sant Andreu per 8-7.
Ho està cobrint en directe el company Oriol Debat de Mataró Ràdio perquè ens ho expliqui tot plegat, especialment com està aquesta final, i connectem en directe. Oriol, bon dia.
Ara mateix el Sabadell, el club Sabadell, aconsegueix el 14 gol, 14-7, en aquesta final de la Champions, amb la nova subida entre dos dels grans del waterpolo i dos femenins de l'última dècada. L'Olympiacos només ha resistit fins al segon quart. El tercer, les sabadellenques ja han aconseguit un avantatge de més 3 en un altre partit, amb bona actuació de González i de Cristini. De moment sumen fins a 7 gols entre totes dues companyes del Sabadell. Sembla que li sobraran minuts a les jugadores d'aquí catalanes per aixecar la que serà la setena Champions League. En aquesta jornada de jugadores increïbles que guanyaria 7 Copes d'Europa, a més de desenes de títols entre lligues, supercopes o copes de la reina. 6:55 perquè acabi aquesta final fort de la Champions, aquesta finalíssima. El Sabadell té la Copa d'Europa, la setena a tocar.
Gràcies, Oriol, bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, el Palau ha superat el Gijón als penaltis i s'ha proclamat campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins en la final, acabada fa també uns minuts a Vilafranca.
Les palauenques guanyen la seva primera Copa de la Reina de la seva història.
D'altra banda, parlem ara de futbol. Diumenge de clàssic a la primera divisió. El Barça visita el Santiago Bernabéu a les 9 del vespre després d'una setmana traumàtica pel desenllaç a la Champions entre setmana, mentre que el Girona va golejar aquest dissabte al vespre al Cádiz a Montilivi per 4-1.
S'afiancen en jocs de Champions, mentre que la classificació europea ja és matemàtica. Des de Girona, FM, a Pau Villafanyer.
Victòria clau del Girona en la lluita per la Champions i que certifica la participació en competició europea per la temporada que ve. Amb els gols a la primera meitat d'Eric Garcia i Ivan Martín, l'equip de Mitchell va traduir al marcador la gran superioritat en els primers 45 minuts, on va tenir també dues rematades al pal. A la segona meitat, el conjunt andalús va fer una passa endavant en termes de pressió i arriscant més, i va incomodar el conjunt gironí, que tot i així va trobar En el Pichichi d'Òbic, la tranquil·litat després que l'ucraïnès anotés el seu 18è gol de la temporada. El Cádiz, que va trobar després el premi del gol a la sortida d'un córner, obra de Roger Martí, però al minut el Girona tornava a respondre amb el definitiu 4-1, obra de Porto, que desfermava la festa a Montilivi per celebrar que Girona serà equip de competició europea. Mitchell, després del partit, explicava que tocava celebrar l'èxit històric, però que l'objectiu és la Champions i encara s'haurà de continuar sumant.
Estos jugadores han hecho historia y tengo la sensación de que hoy es un día especial para ellos y lo tienen que celebrar, evidentemente. Haber conseguido esto es algo histórico, pero tenemos un paso más que podemos dar y estamos en esa pelea. Sería un sueño ir a Champions y ahora tenemos una ventaja buena y queremos hacerla efectiva.
Amb aquesta victòria, el Girona amplia l'avantatge de les posicions Champions respecte a l'Atlètic Club a 10 punts a falta de 18 per disputar-se.
A la Champions femenina, el Barça va perdre aquest dissabte en l'anada de semifinals davant el Chelsea per 0-1 a l'estadi Lluís Companys.
Les blaugranes hauran de capgirar l'eliminatòria dissabte vinent a Stamford Bridge si volen arribar a una altra final europea.
A la segona divisió, en joc des de les dues del migdia, el partit entre l'Espanyol i l'Andorra a l'Estage Front, de moment, resultat al descans 0-1. Perden els barcelonins.
Els blanquiblaus volen sumar 3 punts que els permetin seguir en puntuació d'ascens directe.
I a la primera federació ha acabat fa ben just una hora el partit entre el Nàstic i el Celta. Fortuna, rivals directes en la lluita pel play-off. Victòria dels tarragonins per 1-0.
A la tarda, a les 4, el Barça Atlètic rep el Lugo al Johan Cruyff buscant mantenir la segona plaça.
En bàsquet, a l'ACB, duel català ha jugat aquest migdia a l'Olímpic de Badalona entre la Penya i el Bàsquet Girona. Ha acabat amb victòria pels badalonins per 96-90.
Mentre que ahir el Barça va derrotar el Camp Murcia al Palau per 97-86 i el Baxi van sopegar a casa davant l'Andorra amb un resultat final de 90-97.
Mentre que la Lliga Femenina Endesa va tancar la seva fase regular aquest dissabte.
El Cedis va caure a casa davant el València per 60-74 i el Barça CBS va perdre a Saragossa per 80-56. Tot i això, amb dos conjunts han aconseguit la permanència.
L'Uni Girona va posar la nota positiva guanyant a casa l'Esparc Gran Canària per 78-73 i acabant la temporada quart.
S'enfrontarà al CB Jairis Murcià en la primera eliminatòria del play-off pel títol.
En tenis, aquesta tarda es disputa la final del Barcelona Open Bank Sabadell, més conegut com a Conde de Godó. El noruec Casper Ruud lluitarà pel títol davant el grec Tsitsipas. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
Ona Malgrat. It's just a little crush, not like our fate, every time we touch. It's just Ona Malgrat. Ona Malgrat, 107.4 FM.
Shalala. Saliendo un ratito, buscando la vida que quiero un sorbito. Estoy con los míos, voy a pedir y me cruzo contigo. Quiero olvidar lo que haces, yo te pregunto y contestas que no puedes aguantarte, me invitas a ver las estrellas. Quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo un movimiento. Pero tú quieres más, pero tú quieres más. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar. Ya van dos semanas, te vuelvo a encontrar esta vez en la playa. Sonríes y matas, no sé vivir con esa mirada. Tus amigas se ríen diciendo, este tío está de los nervios. Me han leído el pensamiento, te veo y tiemblo por dentro. Quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo un movimiento. Pero tú quieres más, pero tú quieres más. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar. Y cuando todo represente presenta qué pasó. Aparece reventando el corazón. Tenía claro que no te iba a pensar. Te has pasado, no me dejes escapar, no. Y cuando representa que era diversión, y resulta que ahora solo siento amor. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has hecho? Devuélveme todo este tiempo. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar.
Notícies en xarxa.